Molt bon vespre. Avui a l'Ofici de Viure ens preguntem: existeixen les vides passades? Què és la teràpia amb les vides passades?
Gaspar Hernández, l'Ofici de Viure.
El prestigiós psiquiatre nord-americà Brian Weiss, totalment descregut dels fenòmens paranormals, va començar a veure fa anys com una pacient amb traumes diversos tenia records d'altres vides, i a mesura que els tenia, millorava. Weiss va investigar durant 15 anys aquest fenomen i ara és un convençut de la reencarnació, que defineix com el concepte que tots posseïm una ànima immortal, que es pot anomenar també consciència o esperit. Segons Brian Weiss, aquesta ànima abandona el nostre cos en el moment de la mort física, però llavors reneix en una nova criatura per continuar en aquesta nova vida amb les lliçons que eventualment el portin a una realització espiritual plena. Per la majoria dels que hem nascut i crescut al bressol de les tradicions occidentals, la creença en el karma i en les vides passades resulta estranya, per no dir ingènua i extravagant. Però és difícil ignorar el fet que textos religiosos d'altres societats s'hagin ocupat durant la història de les vides anteriors, la reencarnació i el karma, i hagin descrit el seu impacte a les vides presents. Des de la seva perspectiva, no es preveu la vida com una taula rasa, perquè la nostra vida actual forma part d'un continu que es remunta a vides anteriors i que segurament també, segons aquestes religions i cultures, s'estendrà a vides futures. Diu el doctor José Luis Cabouli, que ens acompanyarà avui a l'Ofici de Viure: per l'ànima, les vides passades no existeixen com a tal. Es tracta d'una sola vida que transcorre alternativament entre dos plans, el pla físic i el pla espiritual. Com que nosaltres desenvolupem la nostra vida conscient en el cos físic, ens hem identificat amb aquest i creiem que només som el cos, diu el doctor Cabouli, i com que a aquest cos li hem donat un nom per distingir-lo dels altres, la mort d'aquest cos físic ens dona la sensació d'una vida i d'un personatge passats. Però per l'ànima és només una sola vida i els diferents cossos que utilitza són només instruments o vehicles per portar a terme les experiències que necessita per evolucionar.
Brian Weiss: tot està connectat. Les ànimes no tenen raça, religió, sexe o nacionalitat. Són ànimes, una forma pura d'energia amorosa.
Hola, bona tarda. Soc Maite Domènech, professional en tantra, en rebirthing, i fa uns 8 anys que em dedico a la teràpia de vides passades. I ja que avui teniu el professor Cabouli, m'agradaria explicar-vos la meva experiència en aquest camp. Per mi també les regressions tenen dos punts claus. Una és l'oportunitat que et dona d'experimentar l'espai entre vides, que seria l'espai que queda quan tu et mores en una vida, no?, i el temps que queda abans no tornes a reencarnar. És un espai amorós que t'aporta una consciència increïble, que t'ajuda a pujar un esgraó a la teva vida, perquè t'adones compte de que tu ets energia pura. Un altre punt clau seria el de l'eficàcia que té a l'hora de sanar. De sanar ferides, de sanar dolors físics que existeixen en aquests moments de la teva vida. No? Per exemple, no sé, mira, em va fer gràcia perquè avui mateix m'he trobat una noia que havia vingut a consulta amb un mal terrible de genoll. Era un mal que la perseguia durant, bueno, durant tota la seva vida. I fent una sola teràpia, en aquest cas, va sanar. Va tornar a reviure l'experiència traumàtica que havia tingut en una vida passada, i el desactivar, el tornar-ho a reviure, es va desactivar la memòria i l'energia que havia acumulada en aquella zona, i avui em deia que està fantàstica, que mai més li ha tornat a fer mal. Vull dir que amb això les regressions són molt poderoses.
Avui a l'Ofici de Viure ens preguntem si existeixen les vides passades amb el doctor José Luis Cabouli, especialista en teràpia en vides passades, i la psicòloga Eva Juan. Com sempre, tindrem un minut de meditació amb Ricard Rullant, els mails d'amor amb Jordi Llavina. Recordo que demà a l'Ofici de Viure parlarem de receptes per l'èxit. També Àlex Rovira s'ocuparà de la seva definició particular d'èxit. També recordo que a l'Ofici de Viure el nostre punt de contacte és viure@catradio.cat, 93-201-7474, o bé podeu escriure els vostres missatges a catradio.cat/en directe.
De la mente, uno percibe otras.
Raúl de la Rosa, filósof y editor de la revista Dharma.
Puede percibirlas y de quedarse totalmente al margen. Cuando uno decide dar el paso y sumarse a ellas, pues hay una serie de experiencias. En esas experiencias se pueden producir situaciones negativas, pero esas situaciones negativas, como las mismas que nos suceden en la vida normal, son positivas finalmente, nos ayudan a crecer. Por lo tanto, ¿por qué no enfrentarse a ellas cuando uno las encuentra? Ahí sí que si no las enfrentamos, sí que nos estamos evadiendo de la realidad. Porque la realidad no es solo cosas maravillosas y estupendas, sino también esas cosas negativas, sean en el plano que sean. Y por lo tanto, afrontarlas creo que es algo muy positivo para la persona, aunque inicialmente uno lo que prefiera es salir corriendo de ellas, no querer quedarse en ellas. Pero creo que es muy positivo y cuando uno las ha vivido se da cuenta de lo mucho que le han servido.
Un minut i arribarem a un quart de nou del vespre. Doctor José Luis Cabouli, bona nit. Benvingut a Catalunya Ràdio i a Catalunya.
Gràcies.
Bé, en primer lloc, què fa un metge parlant de vides passades?
Bueno, es muy sencillo. Hago mi trabajo, el trabajo que vine a hacer en esta vida.
Vostè era cirurgià plàstic.
Sí, era cirujano plàstic.
Durant molts anys.
Ahora llevo más tiempo como terapeuta que como cirujano plástico.
Hi va haver un moment que va canviar de xip.
Sí, todo fue... Muchas personas me preguntan por esto, fue el destino.
Uh-huh. I què els diria en aquests moments als oients, i als metges també, i a la gent amb una carrera científica, que siguin molt escèptics davant la possibilitat que hi hagi una ànima que es vagi reencarnant en diferents cossos?
Sí, yo creo que es muy sencillo, ¿no? En realidad... el problema no está en los médicos ni en los terapeutas, el problema está en la formación en la universidad. Pero tanto el médico como el psicólogo, es decir, permanentemente están trabajando con el alma, porque están trabajando con el dolor y el sufrimiento, ¿no? Sobre todo aquellos profesionales que a lo mejor tienen que trabajar con situaciones extremas, ¿no? Donde la muerte está presente a cada momento, ¿no? Entonces... En realidad no hay más impedimento que lo que impone la formación y tal vez el temor a descubrir algo nuevo, ¿no? Pero un médico, un científico puede aplicar el método científico, que es la base de la investigación médica, que son los tres pilares que son la observación, la experimentación y la comprobación. Simplemente se trata de observar el fenómeno sin prejuzgar, permitir que suceda lo que tenga que suceder, hacer la experiencia, repetir la experiencia para poder comprobarlo, ¿no? Y básicamente abrir la mente, ¿no? Porque toda creencia es un límite,
¿no? Ens acompanya Eva Juan, psicòloga. Bona nit, Eva.
Hola, bona nit.
Benvinguda. Prenent nota. Després escoltarem la seva opinió.
Gaspar Hernández, L'ofici de viure. Un programa sobre conducta humana.
Si teniu preguntes, dubtes, suposo que avui uns quants, 93-201-7474, viure@catradio.cat. El doctor Cabou li ha escrit el llibre de teràpia de vides passades. Per l'ànima, els diferents cossos que s'utilitzen són com vestits. I de la mateixa manera que jo em canvio de roba sense deixar de ser qui sóc, en canviar de cos, l'ànima segueix amb la seva identitat original. De la mateixa manera, si estic trist o deprimit per alguna situació, tot i que em compri roba nova, fina i elegant, els meus problemes no es resoldran pel simple fet de canviar-me de vestit. Amb l'ànima passa, diu el doctor Cabouli, alguna cosa similar. En reencarnar-me en un cos nou, l'ànima porta amb ella totes les emocions i sensacions que no van ser resoltes, i d'una manera o una altra reproduirà en el seu nou cos les condicions físiques, emocionals i mentals de l'experiència original. Bé, per tant, vostè bé, i un servidor també, portem ja moltes vides a l'esquena, no?
Sí, unas cuantas. Y lo que pasa es eso, son como las experiencias de esta vida, ¿no? A la edad que tenemos, ¿no es cierto? Luego de varias décadas aquí, han pasado experiencias y uno carga sobre la espalda las consecuencias emocionales de lo que se vivió. Y así ocurre con el alma. El alma trae una mochila, ¿no es cierto?, que lleva sobre su espalda, obviamente en forma metafórica, trae una mochila que viene cargada, pesada, de dolores, amores insatisfechos, deseos incumplidos, ¿no? Equivocaciones, cosas que vienen, experiencias muy amargas que vienen de otras vidas, ¿no? Y todo eso se manifiesta en la vida presente, en problemas emocionales, problemas de conducta, miedos, fobias, dificultades en la relación vincular. Claro que no tenemos conciencia de eso, ¿no? Entonces, todo lo que trae el alma se manifiesta a través de síntomas.
Un dels pioners a la teràpia regressiva de les vides passades és el psiquiatre nord-americà Brian Weiss, que per cert ve a Catalunya, em sembla que aquest Nadal, al voltant d'aquest Nadal. Brian Weiss explica en què consisteix la seva feina, a la que ell li agrada anomenar com a psicoteràpia espiritual.
I call my work spiritual psychotherapy.
Jo anomeno la meva feina psicoteràpia espiritual. Fem servir les mateixes paraules. Crec que és una teràpia que transcendeix la vida i la mort, perquè incorpora qüestions espirituals, com experiències extracorpòries o experiències properes a la mort. Incorpora la importància de l'amor i d'alliberar-se dels mitjans. És científica, però incorpora allò espiritual i allò intuïtiu, i és sumament efectiva.
And it really works. It's very effective.
Bé, Brian Weiss és psiquiatre, com dèiem, ha estat professor de força universitats nord-americanes, tenia i té prestigi, i va arribar a aquesta teràpia arran de l'experiència amb la seva pacient Catherine després de sotmetre-la a la hipnosi.
Catherine went back into past
life. La Catherine va penetrar en les seves vides passades quan la vaig sotmetre a hipnosi per tal que tornés a la seva infantesa. Un dia li vaig dir que tornés al primer moment en què havien aparegut els símptomes, i el seu inconscient va agafar això al peu de la lletra i ella va retrocedir 400 anys a una vida antiga al Pròxim Orient. Jo vaig pensar que era només la seva imaginació, però de sobte els seus símptomes van cedir. Van sorgir dades que ella no coneixia conscientment, i em resultava molt curiós perquè la imaginació no pot curar una persona en la forma en què ella ho estava fent, sense medicació. I així vaig treballar amb successius pacients.
I started this with another patient and another and another.
Arran d'aquella experiència, el psiquiatre Brian Weiss va arribar a la conclusió que la reencarnació ocupa només una part del seu interès, perquè ell també estudia, diu, les ànimes, la consciència, la vida i la mort.
Ara, després de 350.000 pacients, disposo de molta informació sobre aquest tema. I més enllà de la reencarnació, tinc pacients que reben informació d'altres dimensions. Potser una mare o una àvia mortes reben informació. No informació en general, informació molt precisa. Potser sobre algunes joies, potser sobre on estava amagat o enterrat un testament, la combinació d'una caixa forta, informació que ve en un somni o mentre estan relaxades. Però per això estudio la consciència, les ànimes, la vida, la mort, i per aquest motiu la reencarnació és ara només part del meu interès.
And reincarnation is just a piece of that for me now.
José Luis Cabuli. Per canviar de cos, no s'acaben els conflictes i les experiències traumàtiques que van quedar per resoldre.
Fins a quin punt, doctor Cabuli, està en el seu treball, va en la línia de Brian Weiss?
Bueno, yo creo que en esencia, la esencia es la misma, ¿no? Que resolver los conflictos de la vida presente yendo a buscar el origen, el trauma original que está en vidas pasadas y reprimido en el inconsciente, ¿no? Ahora, el trabajo, el abordaje es diferente, ¿no? Porque, bueno, cada terapeuta tiene su estilo y la verdad que la experiencia es tan amplia que no alcanza un solo profesional para cubrirla toda, ¿no? Es decir, Virgilio decía, ars longa vita brevis, ¿no? Grande es el arte y breve la vida, ¿no? Entonces yo creo que cada terapeuta hace su propia experiencia porque aporta un abordaje diferente, ¿no? Y yo tengo mi abordatge que se diferencia del de Brian Weiss.
De seguida escoltarem l'opinió de la psicòloga Eva Juan, però si jo ara el vinc a veure, doctor Cavoli, que per cert, vostè fa un seminari, informo els oients que ho vulguin, que aquest cap de setmana fa un seminari organitzat per la llibreria Epsilon a Barcelona, i encara hi ha places, si algú s'hi volgués apuntar o inscriure, pot trucar-nos al 93-201-7474 i li facilitarem les dades on ha d'adreçar la seva sol·licitud. Si jo volgués saber en aquests moments què vaig ser en una vida passada, per dir-ho ras i curt, què he de fer?
Bueno, es que en primer lugar no se trata de quién fuiste, ¿no es cierto?, sino de quién eres.
Perquè vostè diu que per l'ànima el temps no existeix, que tot és aquí i al mateix temps.
Exactamente. Siempre tú fuiste tú, eres tú y serás siempre tú, el mismo. Lo que pasa es que en cada vida en el cuerpo irás aquilatando experiencias y desarrollando potenciales y talentos que en el momento están dormidos, ¿no? Entonces, cuando... Por eso reorientamos la pregunta. Si la persona viene a preguntar quién fui, la pregunta es quién eres, ¿no? Y el objetivo del trabajo, por lo menos como yo lo enfoco, es siempre terapéutico. No es para satisfacer una curiosidad, sino para resolver los problemas de la persona. Entonces vamos a trabajar con las angustias, con las fobias, con los miedos, con la depresión, con la ansiedad, con el insomnio, con un dolor, ¿no es cierto?, con un problema vincular en la familia. Es decir, siempre partimos desde un síntoma, una sensación, buscando el objetivo terapéutico.
¿Mitjançant la hipnosi?
Sin hipnosis.
Sense hipnosis.
Sense hipnosis.
Vale.
No es necesario. Bueno, esa es otra diferencia con el trabajo de Brian Weiss, ¿no? Porque hay... El secreto, ¿sabe cuál es? Es muy sencillo. El secreto de todo esto es que no hay tiempo. No existe el tiempo. Todo está aquí ahora y está todo junto. Todas las experiencias de vidas pasadas están aquí ahora, igual que tus experiencias de tu infancia, de tu adolescencia. Entonces, lo único que hay que hacer es traer a la conciencia física lo que ya está en el alma.
Això està d'acord més o menys amb Brian Weiss, que ell diu que el temps no s'ha de concebre en la seva dimensió lineal.
We are between lives.
Estem entre dues vides, perquè ja no tenim el cos físic. Som l'esperit. La consciència s'ha després. Vivim en el més enllà. I sí, després hem de tornar. I ho fem en el cos d'un nadó. La qüestió del temps és complicada. En aquest món concebim el temps en la seva dimensió lineal, passat, present i futur. Però és més complicat, tal i com ho va provar Einstein, entre d'altres. Potser no hi hagi temps en el més enllà, només aquí.
Ja està d'acord?
Estoy de acuerdo, sí. El inconsciente es atemporal.
Bé, Eva Juan, psicòloga, què en pensa vostè de tot plegat?
Home, jo estic totalment d'acord amb aquest concepte. De fet, com que el meu abordatge diari, sobretot jo treballo molt amb malalts que estan molt malalts i que s'aproximen a la mort, és a l'aspecte espiritual, el tracto moltíssim, i jo des del meu coneixement del que significa la consciència, que això, l'abordatge budista sobretot, totes les diguéssim, filosofies orientals ho tracten molt bé, però si un estudia el tema de la consciència des del punt de vista budista, s'explica perfectament i té una coherència que és difícil de negar-la. I després hi ha molts casos que estan documentats de persones que recorden perfectament les seves vides anteriors i ho han anat a demostrar. I això no ho explico jo, perquè si no ho explica mestres com el Dalai Lama i com altres grans mestres.
Perquè vostè no té por que l'empresonin per dir això,
no,
si permet la broma.
No tinc por, no. No, no. És una evidència que segurament ara encara avui dia és una mica arriscat dir-ho, però que amb el temps es podrà demostrar completament que la consciència és un continu. El continu mental va més enllà dels cossos que puguem utilitzar.
Què vol dir? Sí?
Molt bé, totalment d'acord, sí. La consciència és un continu.
Pierre Teilhard de Chardin. No som éssers humans atravessant una experiència espiritual.
Som éssers espirituals vivint una experiència humana. If you wanna be my
friend, you want us to get along. Pel doctor Cavoli, en primer lloc, algunes premisses. Per l'ànima, el temps, com dèiem, no existeix. Tot és aquí i al mateix temps. Dos, en reencarnar-se l'ànima porta amb ella totes les situacions que no es van resoldre en el passat. Tres, la consciència pot quedar atrapada en un instant del temps i de l'espai. Quatre, quan el pacient experimenta els símptomes ja està en regressió. Algunes afirmacions semblen de pel·lícula de ciència-ficció, eh? Com que la consciència pot quedar atrapada en un instant del temps i de l'espai.
Eso es muy interesante, porque ¿sabes qué? Ese es el kit de por qué una experiencia de vida pasada nos está afectando en la vida actual. Primero, porque no hay tiempo. Y segundo, porque hay situaciones traumáticas que son imposibles de vivenciar, son intolerables, son experiencias avasallantes. Entonces, ¿qué ocurre? Hay cientos de sensaciones, de emociones y de pensamientos que están fluyendo al mismo tiempo y no hay tiempo para procesar todo eso. Si tú sales a la calle, de pronto alguien te asalta y te apunta con un revólver en la cabeza y sobrevives a la experiencia, después a lo mejor tienes 20, 30 años para trabajar eso en terapia y resolver el shock. Pero cuando la persona, cuando el cuerpo se muere en el clímax, ¿no es cierto?, de la experiencia traumática, eso interrumpe el proceso de elaboración. El alma, ¿no es cierto?, se queda con todo el shock del momento, con todas las emociones, con todas las sensaciones que no pudo sentir, porque en general es imposible experimentar todo eso. Uno, la conciencia trata de sobrevivir y entonces ocurre, eso crea el atrapamiento. Es un shock. El alma está en shock, queda atrapada en esa experiencia y entonces a lo mejor se está ahogando ahí en el hundimiento del Titanic. Pasaron 80 años, pero para el alma pasaron 2 segundos. Todavía se está ahogando. Eso es el atrapamiento.
Vostè no deu tenir por de la mort, no?
No.
Clar, perquè total, és només la mort física.
Es que, ¿sabes qué pasa? Es que cuando... Te voy a contar lo que me dijo una paciente. Una paciente que yo la considero la decana de los pacientes porque hizo... vivenció como 60 muertes en vidas pasadas. Cuando una persona tiene esa experiencia, te digo lo que me dijo ella. Ella me dice un día, dice, doctor, yo sé que el día que me tenga que morir, yo sé lo que tengo que hacer, porque no es algo nuevo, es algo que yo ya lo conozco. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú vivencias la muerte 2 o 3 veces, con que la revivas una vez, con que revivas una vez una muerte en vida pasada, y ves cómo dejas el cuerpo y te sientes a ti mismo contemplando el cuerpo y experimentando la experiencia de existir, como decía Descartes, pienso, luego existo, ¿no es cierto? Te das cuenta de lo que es esa experiencia de la muerte.
Dos quarts de nou a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio. Ricard Rotllant, bona nit.
Molt bona nit.
Vostè, com a monjo budista, creu en la reencarnació, en les vides passades?
Sí, sí, i de fet és comprovable, es pot comprovar, perquè nosaltres hem de pensar que la nostra ment és contínua, és a dir, el cos no és la ment, i la ment és un ens no material, és un ens subtil, de fet, de clarallum i de coneixement, i té una continuïtat, i de fet en el budisme es fa un exercici per entendre què és continu de la ment, que avui tractarem de fer durant la meditació. I també hem de pensar que si no ens en recordem de les vides anteriors que hem tingut, hem de pensar que tampoc ens en recordem del que vam fer ahir o abans d'ahir. És a dir, que no és una cosa, pel fet de que no ens en recordem de les vides anteriors, no vol dir que no existeixin.
Però sí que tenim una vaga idea del que vam fer ahir o abans d'ahir. Potser no recordem algun detall, però més
bé,
o menys...
Bé, però ara, diguem, te'n recordes del que vas fer quan tenies 2 anys?
Bé, però jo tinc alguna fotografia.
Ah, la fotografia sí, però en claretat, amb la teva memòria, pots tornar a sortir, a veure...
Però li pregunto la meva mare. Ara, ja
no, per la teva memòria, dins de la teva memòria.
El detall, ni el no detall, vaja, no recordo
correcte,
res.
Correcte, doncs aleshores això no vol dir que no existeixin les vides anteriors, i també hem de tenir en compte que, vull dir, els mateixos arguments que es poden dir per rebatir que existeixen les vides anteriors, també hi ha els arguments per rebatir el fet que no existeixen, no? De la mateixa manera.
Ricard, doncs quan vulgui, endavant amb el minut de meditació d'avui.
Moltíssimes gràcies. Ens anirà molt bé posar l'esquena recta per tenir una postura que ajudi que les nostres energies flueixin sense obstacle. I així es podrem meditar còmodes. També una ment amb una motivació altruista. La ment que pensa en beneficiar tots els éssers fent qualsevol acció, i aquesta en especial, que és la meditació, que és una acció molt poderosa. Observem amb claredat com l'aire entra i surt pel nas per desenvolupar l'atenció conscient, vigilant també que la nostra ment no pensi en altra cosa. Observa, doncs, l'aire com entra i surt pel nas. Fixa't bé. Amb la inhalació, fes que la teva ment estigui no només amb l'aire, sinó també amb l'energia que entra per ell, amb l'aire. I ara observa com l'aire surt pel nas. Ara farem l'exercici de observar la continuïtat de la nostra ment. Observa. Tracta de recordar-te què vas fer ahir, mentre inhales i exhales, després, abans d'ahir. Ves retrocedint en el temps fins que eres petit. Esforça't en el moment en què estaves en l'úter de la teva mare i pensa abans, en què estaves en un estat intermedi, en el que vas deixar una vida i estaves preparant la següent. I abans d'aquest estat intermedi, tracta de recordar-te del moment que vas morir i de la vida que vas tenir anteriorment. Si ho fas cada dia, segurament recordaràs la memòria, retrobaràs la memòria. I això et serà de molt benefici per tu i pels altres.
Bé, és una mica, si em permet, una mica inquietant, la meditació d'avui.
Bueno, inquietant no, però és... Hauríem de fer cada dia exercicis de memòria, i aquest és un bon exercici de memòria. És un exercici que en ioga es fa, que et vas a dormir per la nit i recordes amb tot detall des de que estàs llevat fins al moment en què estàs en el llit fent aquesta contemplació.
Ricard, doncs moltes gràcies. Que tingui una nit plàcida.
Molt bona nit a tothom. Moltes gràcies.
Gaspar Hernández, l'ofici de viure.
Passen 4 minuts de 9:15. Avui a l'ofici de viure estem preguntant-nos si existeixen les vides passades amb el doctor José Luis Cabouli, que imparteix un seminari aquest cap de setmana a Barcelona, i amb Eva Juan, psicòloga. Anem a llegir algunes de les aportacions molt interessants dels oients de l'ofici de viure. En Marçal ens escriu a catradio.cat/en directe. Pregunta, vaja. Voleu dir que l'esperit o ànima té un caràcter definit en la seva forma de ser i que en els successius cossos que ocupa tendirà a comportar-se de forma similar, doctor Cabouli?
Sí. Hay un truquito ahí, y es que el alma tenderá a comportarse de la forma similar si no resuelve sus falencias en esta vida. Por eso la importancia de cada vida y tomar conciencia de la importancia de esta vida, ¿no? Porque estamos trabajando, ¿no es cierto?, para perfeccionar aspectos negativos del alma y desarrollar más profundamente los talentos innatos.
Dit així, si em permet que faci d'advocat del diable, sona com a... és tan bonic, com a conte que explicaríem als nens abans d'anar a dormir. No és massa bonic?
Sí, es bonito, pero no es fácil hacerlo. Sí. Una cosa es decirlo, otra cosa hay que hacerlo, ¿no? Por eso tenemos vida tras vida. Yo recuerdo a veces, por caso, ¿no?, una mujer, recuerdo que trabajaba como 4 o 5 vidas, estuvo trabajando... en las que ella observó que arrastraba el egoísmo, ¿no? Y todavía en esta vida seguía trabajando con el egoísmo y la soberbia, ¿no? Es decir, lleva mucho tiempo cambiar las tendencias latentes del alma, ¿no?
L'Àngels diu que des de petita ha sentit que havia passat algunes vides anteriors a Egipte. Se'n va anar al Caire i quan es va trobar davant d'una gran piràmide per primera vegada, diu, vaig estar plorant durant gairebé una hora. Sentia que havia tornat a casa, que per fi havia tornat, i va ser una experiència increïble, ens diu l'Àngels. De vegades, quan tenim la sensació que de déjà vu, que en aquest lloc hi he estat o transmet una energia especial, sí, clar, sí. Vostè diria, doncs potser vens d'aquí, potser hi vas estar en una vida passada. Vas tenir una relació molt estreta.
Sí, sí, esto ocurre muchas veces, más frecuente de lo que parece. Lo que pasa es que no todas las personas tienen oportunidad de contarlo, pero muchas personas, justamente en la visita a un lugar, de pronto tienen recuerdos espontáneos de vidas anteriores, hasta inclusive pueden decir dónde están determinadas cosas que no conocían al momento, ¿no? Como por ejemplo el caso, me acuerdo de un, repito, el hijo de una amiga mía hace muchos años, tenía 3 o 4 años, un día están paseando por, la madre con él, están paseando por Nueva York, argentino los dos, el chico nunca había estado en Estados Unidos, y de pronto, cuando están caminando, el chico le dice a la mamá, mamá, acá a la vuelta hay un hospital. ¿Cómo que hay un hospital? Y dice, sí, sí, ¿cómo sabes? Hay un hospital. Entonces la madre, por curiosidad, pegó la vuelta a la manzana y efectivamente había un hospital. Y le preguntó, ¿y cómo sabes que hay un hospital? Porque acá me trajeron cuando me golpeé la cabeza cuando era jugador de fútbol.
Clar, això normalment en el cas dels nens, o sigui, els nens sí. Es veu que, segons vostè, passa molt sovint, però s'atribueix això a fantasies del nen.
Claro. Es lo que sucede habitualmente, ¿no? Los padres no prestan atención a lo que dicen los chicos. Con esta mujer de Egipto, también me acuerdo otro caso de una chica, ¿no? Que, bueno, sé que tenemos poco tiempo, pero tenía 3 o 4 años, los padres alquilan la película de La Momia. La nena insiste para ver la película, la primera versión, comienza en Londres y después continúa en un barrio del Cairo, algo que ahí se ven las pirámides. Entonces, cuando están ahí, la nena le dice a la mamá, dice, mamá, ya llegaron a Egipto. ¿No? Y dice, ¿cómo sabes eso? Y dice, no, porque yo estuve ahí cuando se construyeron las pirámides.
¿Y eso no sería atribuible al que Jung anomenaba al inconsciente colectivo?
Sí, también puede. También es algo discutible, ¿no? Pero hay una cosa básica. Si pudiéramos extraer fácilmente, como creen algunos, información del inconsciente colectivo, un estudiante que va a un examen no tendría necesidad de estudiar. Simplemente le consulta al inconsciente colectivo o las preguntas, ¿no?
Jo volia fer una aportació, bueno, respecte a l'inconscient col·lectiu. Jo estic d'acord amb això. Aquí hi ha l'inconscient propi i segurament el col·lectiu, però no hem d'oblidar que hi ha l'inconscient propi, que és el que hem de treballar, per cert. Jo volia aportar un aspecte que abans estava parlant del tema de la mort, no, en si. I hi ha un tema que crec que és molt important, que és com morim. O sigui, la forma de morir és molt important, perquè realment, segons l'estat de consciència amb el que un mor, és com queda el trauma per la següent vida, entre altres coses, no? Perquè de traumes n'hi ha molts, o poden haver-hi molts en una vida, però la mort en si és bàsica. Per això jo crec que és un tema a posar més en consciència, de preparar-nos per morir. Aquest seria un aspecte que hauríem d'introduir en les nostres vides convencionals.
Però malauradament moltes vegades no es pot escollir, els accidents, per exemple.
Per això mateix. Però si un, evidentment, un no sap quan morirà ni com morirà. No ho sabem, ningú de nosaltres d'aquesta taula. Ho sabem? Ningú, no ho sabem.
Jordi Llavina, ho saps? Bona nit.
No ho sé. Ni ho vull saber.
Pues això és un problema, perdona. Perquè,
ja ho sé.
Perquè llavors tu et moriràs i no sabràs en aquell moment ni què fer, ni quin pensament tenir, i possiblement et moris amb una angoixa terrible. Que
no,
això,
no me l'espanti.
Sí. No, és probable.
Jo el que volia fer era una reflexió, gràcies. Era una reflexió sobre, el que passa que no la faré per no crear alarma social, sobre el suïcidi, que és una manera de, en el fons,
parlem-ne,
que no subscric, diguem-ne, però de l'acció de la teva pròpia llibertat personal a l'hora d'abordar la cosa més important que has de fer a la vida, que és morir-te.
Sí, estem d'acord. Jo, si vols que et digui, jo crec que un ha de ser lliure per morir, si vol, d'aquesta manera, però és important saber que si en un estat mental, per exemple, de depressió i d'una angoixa terrible, tu et mors d'aquella manera, això és el problema. El problema no és morir en si, sinó com et mors. Per lo següent, perquè això continua.
La Carme ens envia un correu electrònic que diu que fa molt de temps que crec en la reencarnació i en l'existència de vides passades, però fa un mes m'ha passat una cosa que reafirma la meva creença. He conegut una persona molt especial. Mira, això d'entrada sembla un mall d'amor, Jordi Llavina. Diu, he conegut una persona molt especial. Ja des del primer dia que ens vàrem adonar de la gran sintonia que hi havia entre nosaltres a nivell emocional, a pesar d'haver viscut estils de vida molt diferents. Després vam quedar una segona vegada, cada un de nosaltres va tenir la sensació de que ja ens coneixíem, però no de fa uns anys, sinó de molt més enllà. Com si haguéssim coincidit en una vida passada on teníem un fort vincle i ens haguéssim retrobat. Haig de dir que ell fins aquest moment no s'havia plantejat mai aquest tema, des de llavors ens seguim veient i aquesta sensació s'ha anat consolidant. La pregunta és, diu la Carme, creieu que és possible retrobar-se amb algú amb el que has tingut una relació en una vida passada? Som capaços de donar-nos quan això passa, doctor?
Sí, sí, eso ocurre, ocurre muy frecuentemente, ¿no? Es decir, lo que pasa es que puede suceder en ambos sentidos, ¿no? Puede ser que de pronto tengas amor a primera vista o también puede ser que tengas odio a primera vista, ¿no? Y tú no sabes por qué, ¿no es cierto? Pero el inconsciente, el alma sí reconoce el alma del otro, ¿no es cierto? Y eso trae como consecuencia una serie de sentimientos y emociones que a veces pueden ser amor y otras veces pueden ser rencor, ¿no? Pero esto ocurre frecuentemente cuando uno ve a una persona y de pronto le parece haberla conocido o siente que la conoció, y más que eso, ¿no? Lo que define la situación es la familiaridad, ¿no? Nos encontramos con alguien que no conocemos y de pronto sentimos familiaridad con esa persona y confianza, ¿no? Y eso tiene que ver con vínculos de vidas
pasadas. Y cuando ya rabia, doncs dius, ostres, quina jugada que m'ha fet el destí que ens trobem en una altra vida, ¿no?
Y ojo que hay una cosa en estos vínculos que yo lo subrayo, porque en estos encuentros hay casos de atracción fatal, ¿no? Que son aquellas veces cuando te enamoras de alguien y resulta que aquella persona a la que te enamoras fue tu verdugo en otra vida.
¿Y usted eso puede saber?
No, no lo sabe. Lo sabe cuando te casas y después empiezan los floreros por la cabeza.
Jordi Lleina.
Claro, porque ¿qué ocurre? La gente se confunde a veces porque hay un reconocimiento. Y el primer reconocimiento de que lo conozco se interpreta inmediatamente como amor a primera vista, ¿no? Uh-huh. Pero a veces puede haber una trampa en eso.
Doncs ja ho sents, Jordi Llavina.
No m'ha passat, no m'ha passat.
Bé, vés en compte preguntant-te a veure què vas fer en una vida passada. Bé, escoltem el doctor Brian Weiss. Diu que les ànimes evolucionen d'una manera diferent a com evoluciona el nostre cos.
We have two lines of evolution.
Evolucionem en dues línies.
The physical,
la física,
the bodies,
tal com ho va descriure Darwin, entre d'altres,
Darwin and others have described, and the spiritual,
i l'espiritual. Les nostres ànimes no evolucionen de la mateixa manera, però conflueixen en el cos i tenim aquestes dues línies d'evolució. Però no tot és karma. Potser algú tingui un cos o determinats pares, perquè això és el que ha d'aprendre. I si aquesta persona té diabetis en aquesta vida, potser no sigui pel karma, sinó pel cos que va escollir per aquesta vida.
Voilà combien de jours, voilà combien de nuits, voilà combien de temps. L'Anna de l'Ametlla del Vallès diu: jo aquest estiu vaig estar a Síria i a Jordània. Quan vaig arribar al desert vaig començar a plorar, ja que sentia que allò era casa meva. Vaig tornar a Catalunya, però al cap de 4 dies vaig tornar a Jordània per estar-me una setmana al desert, retrobar-me a mi mateixa, meditar i estar a casa. Sí, ha tornat. Ah, i ha tornat.
Volvemos a lo mismo, ¿sí?
Sí, sí.
Bueno, a mí me pasa aquí, no sé por qué razón, si cuando empecé a venir aquí a España, vine a Cataluña, se dieron las cosas así, ¿no? Y a mí me pasa mucho con Girona, por ejemplo, ¿no? Que sin buscarlo, ya estuve como 3 o 4 veces, ¿no? Y es como si hubiese estado allí antes, ¿no? No lo puedo definir, la sensación, pero, a ver, me siento acá en Cataluña, me siento tan cómodo como en mi casa en Argentina, ¿no?
¿Y qué acollida ha tingut Argentina, la seva feina? Argentina y a Mèxic.
No te entendí, perdón.
¿Cómo ha estat rebuda la seva feina al seu país?
Bien, no, yo lo mido por la gente que viene a los cursos, ¿no? Y año a año, ¿no es cierto?, se va renovando, viene mucha gente y profesionales, tanto médicos como psicólogos.
¿Sí? ¿Mechas también?
Sí, sí. Médicos también que vienen a formarse en esta terapia. Se están abriendo, ¿no? Se están abriendo
mechas
mucho.
D'allà.
Y en México también, ¿eh?
Ja ho sent, però Juan.
Sí, sí, jo estic contenta perquè cada vegada veig més obertura, ¿no? És cert.
I suposo que algun amic metge seu es va posar les mans al cap quan va decidir fer el canvi i passar de ser cirurgià plàstic a terapeuta de vides passades.
Bueno, sí.
Li havien dit de tot, no?
Muchos no entendían eso. Se sorprendían. Muchos me preguntaban cómo lo había hecho, ¿no? Porque era una decisión difícil, ¿no? Para mí fueron dos cosas básicas. Una, que era el destino, ¿no? Me resultó muy fácil y muy natural. Segundo, como cirujano plástico no ganaba plata, entonces me resultó fácil dejarlo.
Doncs caram, doncs, això que diries, Jordi Llavina, que aquesta és una professió en futur, eh? No,
sí,
cirurgia plàstic.
Sí, ho veig, ja ho veig, sí. Sí, però mira, es deu guanyar més plata d'aquesta altra manera. Sí. Sembla molt bé.
Sí, però el destino va per otro lado, por eso la cosa funciona así.
I vostè creu que al final la vida ens porta per allà on ens ha de portar, eh? És a dir, que vostè creu en el destí, no?
Sí.
I si no seguim un camí, al final, sí, el camí que hem de seguir, al final arribarem a aquell camí.
Però, ojo, atenció, que se habla mucho del destino, però el destino es el plan que nosotros mismos nos trazamos antes de venir a esta vida. Lo que pasa es que después nos olvidamos, ¿no? Es como si tú te marcas un... Bueno, quieres irte de viaje, ¿no? Planeas un viaje, bueno, supongo que te vas a Jordania, ¿no? Pero a lo mejor a mitad del camino te bajas, no sé, en Turquía o en Italia, conoces una señorita que te gusta y te olvidas del resto y bueno, y cambias tu ruta, ¿no? Con el alma pasa lo mismo, traemos un proyecto de vida, un trabajo a realizar, y ese es nuestro destino. Lo que pasa que tal vez lo podemos cumplir en esta vida, o tal vez necesitemos dos o tres vidas para cumplir ese propósito.
Tenim temps, no? Però clar, ho diu vostè com si fos una ment racional la que pensés això.
Sí.
I no és una ment racional.
No, no, para nada.
Com se l'imagina vostè l'ànima?
Mira, l'ànima és... Jo creo... Apelo... La física cuántica nos da respuesta para esto. El alma es un conjunto, es decir, físicamente, es un conjunto de campos electromagnéticos. Es un campo de energía. Es un campo de energía inteligente, ¿no? Con una conciencia que se vehiculiza en ese campo de energía.
¿Qué está de acuerdo, Juan?
Sí, sí, sí. Es más, la física cuántica y todo lo que es la aportación de lo que es la vacuidad desde el budismo lo explica perfectamente. Y hoy día la prueba es que los grandes científicos del mundo tienen este tipo de conversas con los grandes filósofos de este mundo, ¿no? También. Por tanto, això és així segur. El que passa que en la gent de peu encara ens falta molta informació, si és que no estàs molt interessat i t'hi poses de ple en el tema.
Sí, justamente, porque justamente la física cuántica, ¿no? Al llegar al mundo de las subpartículas, entra en la dimensión espiritual. Y bueno, ya Fritz Capra había escrito un libro hace 30 años atrás, ¿no es cierto?, donde él mostraba los paralelismos que existían entre el misticismo oriental y la física cuántica. Se llevaba por distintos caminos a la misma conclusión.
Doctor Cavoli, ha estat un plaer. Gràcies per haver vingut a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio. Ben tornat a casa, eh?
Sí, he tornat a casa.
Tornat a casa. Sí. Eva Juan, moltíssimes gràcies.
Gràcies per la invitació.
Bé, d'aquí uns instants arriba en Jordi Llavina amb els seus mails d'amor.
El problema dels tempos.
Sí?
En la parella, sí. Sí. Quan un vol una cosa i l'altre en vol una altra, quan... Clar, venim de... d'un temps de vida diferent, d'experiències diferents i de vegades, pel que sentíem ara, doncs de moltes vides diferents, i conjuminar tot això i conciliar-ho sovint és molt i molt complicat.
En parlem després de la publicitat.
Cuida't, espai de salut Tecnon. Avui, reproducció assistida, amb el doctor Marc Grossman i la doctora Maria Carme Pons, biòlegs.
Una de cada sis parelles té problemes per aconseguir la gestació que desitja perquè tenen dificultats de fertilitat. A més, hi ha dones que posposen la maternitat més enllà dels 37 anys i com amb l'edat els òvuls envelleixen, la gestació que desitgen també costa més.
Les tècniques de reproducció humana assistida ajuden en moltes d'aquestes ocasions. Així, la congelació d'òvuls i espermatozoides permet preservar la fertilitat de persones amb malalties greus. La donació d'òvuls és especialment útil en aquelles dones que posposen la seva maternitat. I, finalment, la fecundació in vitro, la congelació d'embrions i el diagnòstic genètic s'aconsegueix que gairebé la meitat de les parelles tinguin l'embaràs que desitgen.
Cuida't. Espai de salut Tecnon.
Que com serà casa teva? Deixa'm mirar què diuen les cartes. Sí, 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 i veig unes vistes meravelloses. Veig que ets en un pis alt, molt alt, un vuitè.
Ui, ui, tant com m'agraden a mi els baixos. Torna a remenar les cartes, que no he tallat la baralla.
Si la teva vida és com tu tries que sigui, la teva inversió no hauria de ser igual. Compra letres del tesoro a Tesoro Fules. Tesoro Público. Gobierno de España.
Dona els teus llibres una segona oportunitat. Del 19 de setembre al 5 d'octubre cedeix els teus llibres al punt de reciclatge Llibres Solidaris, a l'estand de Passeig de Gràcia Gran Via, davant del Cine Comèdia. I compra'n d'altres a molt bon preu per col·laborar amb UNICEF. Un llibre són 5 llapis, 5 llibres, una pissarra, molts llibres, un pupitre, molts més, una escola. Organitza la Fira del Llibre d'Ocasió Antic i Modern a benefici d'UNICEF.
Llegir ens fa més grans. Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació.
Bon dia.
Bon dia.
Per cert, on has passat la nit? M'he aixecat i no hi eres.
Al llit de les golfes.
Per què?
Home, de la manera que ronques no es pot dormir.
I no has passat fred?
No, i ara? Amb l'aïllament que van fer dels sostres manté molt més l'escalfor. I a més estalviem energia.
A Fecsa Endesa et donem solucions perquè estalvis energia. Informa't en el 902 50 88 50. Fecsa Endesa. Compromís amb la sostenibilitat. Compromís amb el servei.
Escolta la música del teu iPod quan vulguis i on vulguis. Aconsegueix amb l'Avui el mini altaveu per iPod. Compacte, ràdio, despertador i carregador d'iPod. Per només 39,99 euros i 5 cupons. Cartilla diumenge 5 d'octubre. Només amb l'Avui. Més informació al diari o a l'avui.cat.
Barcelona estrena la temporada de teatre més espectacular de la seva història.
Mira, mira!
Spamalot de Monty Python, Fama, el musical, Mortadelo i Filemón, Què, Mamma Mia, Le Cirque du Soleil i tota la programació dels principals teatres de Catalunya.
I saps què és el millor?
Que si ets soci del 3C hi podràs anar amb descomptes de fins al 50% en la compra de les teves entrades. I amb el Regal Club, fer-te soci del 3C et surt de franc. Fes-te'n soci al 902 33 90 33 o al web 3C.cat. I aniràs a tot arreu.
Les dues nenes, la meva dona, els crítics més durs els tinc a casa i amb ells no te la pots jugar. Per això aprofito les ofertes estrella del supermercat del Corte Inglés. La més gran qualitat al més bon preu.
Llom de porc fresc a 8,50 euros al quilo.
La carn del supermercat del Corte Inglés. No et conformis pas amb menys.
Jordi, vells d'amor.
Som-hi, doncs.
Parella bona... en tempos diferents.
Sí, senyor. Bona nit, sóc una noia de 32 anys que pràcticament estic vivint ja en parella. Dic que pràcticament perquè la cosa ha anat així, sense massa reflexió. És el pis que ja tenia el meu nòvio i a poc a poc m'hi ha fet sentir bé. Però jo conservo el meu pis, cosa que ell no entén massa bé, perquè ell preferiria que jo me n'anés a viure amb ell i el pis que tinc el llogués. Jo no estic d'acord amb ell. Necessito tenir el meu racó d'independència. Ell va estar casat durant 6 anys, perquè he de dir que és més gran que jo, 10 anys més gran. I sembla que de vegades reprodueixi el que va viure amb la seva anterior dona. Me l'estimo, sí, però necessito afiançar aquest amor, perquè jo sóc una persona de recorregut llarg i de sentiments que es van sedimentant. No m'agraden les coses ràpides i tinc la sensació que ell ja es voldria casar amb mi. També em recrimina de vegades que no li dic prou t'estimo, i llavors jo li dic que això ha de sortir de dins. Els seus nervis no vull que m'afectin i per això vull que em doneu algun consell pràctic. L'Eva, des de Sentmenat.
Què li diu en Jordi Llavina a l'Eva?
Moltes coses, i la psicoanalista encara acabarà de reblar més el clau. A veure, una parella, fins que no es demostri el contrari, són dues persones, per bé que hi ha models de parella que n'inclouen més, però llavors ja pròpiament no és una parella més oberta. En principi hem de partir d'aquí. Dues persones que han nascut, com deia abans, en l'abans, en temps diferents, que venen de situacions diferents. A més, quan un ja té una certa edat, 32 i 42, perquè diu que aquest xicot és 10 anys més gran, doncs lògicament es va acumulant un gruix de vida que afecta, lògicament, la vida d'aquesta parella, no? Al començament... És molt típic que diguem frases com ningú no m'havia entès tan bé com ella, o ell sap perfectament què és el que necessito cada moment. Jo diria que aquesta mena de frases va disminuint, va decreixent o va baixant la freqüència de l'ús a poc a mesura que anem coneixent més les persones, com també ens podem emmirallar més o podem conèixer més i estimar més les coses realment importants d'aquella persona, no? Hi ha un llibre que és molt interessant, que es titula Plató i un ornitorrinc entren en un bar, de Daniel Klein i Thomas Katchard, publicat per l'editorial La Campana, en què hi ha un acudit. Es veu el filòsof Wittgenstein sopant amb una senyora elegant. El filòsof diu: en cap moment t'he dit que t'estimo, t'he dit estimada, no té res a veure. El significat d'una paraula, aclareixen els dos autors del llibre, ve determinat per les normes de l'ús que se'n fa. Què vull dir amb aquest acudit? Que probablement el teu xicot vol sentir dir una cosa i tu pots tenir la necessitat de no expressar-la en aquell moment i no passa res. Em sembla perfecte que conservis el teu racó d'independència. Em sembla perfecte que abans no aneu a viure junts, si és que hi heu d'anar, tu tinguis aquest pis, ell visqui en l'altre i que us trobeu en els moments en què decidiu trobar-vos. La dependència d'ell em fa, és la cosa d'aquest correu electrònic que més em fa esgarrifar, perquè de les dependències tan ultrades no en surten bons resultats per la parella. Hi ha una pàgina d'internet molt interessant que es diu psicoajuda.cat, en què llegim coses com aquestes. Hi ha persones amb més predisposició a equivocar-se i a caure en una dependència de parella insana. En general, aquestes persones responen a un perfil concret, fallen en el seu reconeixement personal, no saben el que volen, pensen o senten. A l'hora d'establir comparacions, sempre es qualifiquen a elles mateixes de manera negativa i no es valoren gens. Sovint tenen una baixa autonomia personal.
Què diu la psicoanalista Yolanda Sussin?
Aviam, les preferències d'un altre, els desigs de l'altre, tot això està molt bé, però pot no coincidir necessàriament amb el que podem necessitar nosaltres. Per tant, la Yolanda d'alguna manera també abona el que jo deia. Un vincle on queden clares les diferències entre l'un i l'altre acaba sent, a la llarga, un vincle més estret entre aquestes dues persones.
Jordi Llavina, que tinguis una nit plàcida.
Igualment, Gaspar.
Aquesta setmana estem tancant l'ofici de viure amb el camí cap a la felicitat segons Viktor Frankl. Els valors no es poden ensenyar, els valors els hem de viure, va escriure Frankl. No conté valor allò que conservo, conté valor allò que sacrifico. El sentit no pot descobrir-se, només trobar-se. Sobre el plaer, va escriure Viktor Frankl. En realitat, el plaer no és la fita dels nostres esforços, sinó la conseqüència de la seva posada en pràctica. Sobre els problemes, qui cedeix a la por que se li tanquin les portes de la vida s'oblida que se n'hi continuen obrint d'altres en el moment mateix si és que es tanquen les velles. I el més raonable, segons Viktor Frankl, és no voler ser massa raonable. Tornem demà amb receptes per l'èxit. Bona nit.